Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, info d'avui divendres 22 d'abril. Obrim edició, com sempre, avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en format titulars. Natàlia Costa és la persona que es proposarà el càrrec de síndica municipal. La seva candidatura va ser la que més suports va rebre ahir dels membres del Consell Municipal de Convivència i Participació en una reunió on també es va poder escoltar el projecte defensat per l'altre candidat, Òscar Fruitós. A partir d'ara, què, doncs? La proposta d'anomenament de Natàlia Costa s'haurà d'elevar al ple perquè sigui ratificada. La regidora de Participació, Cindy Rando, ha dit que s'espera resoldre el tràmit amb la major brevetat possible. I avui és vigília de Sant Jordi, llibre, roses i un munt d'activitats preparades per la Diada aquí a Calella. La Fira del Llibre i de la Rosa funcionarà demà al Passeig Manel Puigverd de 10 del matí a 7 de la tarda, estrenant doncs nova ubicació. Una fira que es complementarà amb una programació d'activitats adreçades al públic familiar, totes amb entrada lliure i gratuïta. També Ràdio Calella Televisió farà programa especial de Sant Jordi, conduït per Caral Pedemonte i Joel Chauvet, de 10 del matí fins al migdia. Es farà la retransmissió dels actes que tindran lloc al recinte de la fira durant tota la jornada. I pensant en demà, recomanacions literàries, en aquest cas de Marta Rocafort, de la llibreria El Faristol, i de Mar Arenaza, de La Llopa, que ens proposen, que ens han proposat avui, alguns títols per regalar aquesta Diada de Sant Jordi. Entre els que es perfilen per liderar el rànquing de vendes hi ha els guanyadors dels principals certàmens literaris, com per exemple el Premi Ramon Llull, Benvolguda, d'Empar Moliner, o el Premi Josep Pla, La Vall de la Llum, del periodista de Canet Toni Cruanyes. Entre el públic juvenil estan cridats a triomfar els i les influencers que publiquen a través de la plataforma Wattpad. I dia avui d'afectacions en la circulació de rodada, la circulació de trànsit per la carretera nacional 2 com a conseqüència d'un nou despreniment de terra aquesta passada nit a Calella. Trànsit, de fet, podria mantenir el tall de la carretera nacional 2, que és en els dos sentits de la marxa, aquí al terme municipal de Calella, des de la rotonda del Far, fins a un parell de dies més, fins que els tècnics certifiquin la seguretat de la circulació per sota el talús, on s'ha produït l'esllavissada de terra, ha sigut aquesta passada nit al punt quilomètric 666. I lleuger augment dels casos de Covid a l'Hospital de Calella i també dues defuncions. Ara mateix, el centre confirma 14 persones ingressades per la malaltia. En els últims 7 dies s'han donat l'alta a 7 pacients, un dels quals és un trasllat a un altre centre sanitari. I aquest cap de setmana la 17a edició del Festimatge arriba a la seva fi, al Festival de la Imatge de Calella, que convoca Fotofilm encara doncs els seus últims dies, amb una programació ben variada. Hi ha visites guiades a les exposicions fotogràfiques, també tallers, a més de l'homenatge a Encarnació Soler. Diumenge es farà la gala de Cluenda a l'Auditori de Can Salet amb el lliurament dels Premis d'Honor del Trofeu Torretes, tant de fotografia com també de curtmetratges. I pel que fa al temps, la previsió del Meteomar indica que acabarem el dia avui amb molta estabilitat, amb temperatures un pèl per sobre de les que es van registrar ahir, però que demà la Diada de Sant Jordi serà en part passada per aigua, bona part, fins a mitja tarda. Aquesta és la previsió, almenys d'avui. I que diumenge hi haurà el cel tapat aquí al Maresme, però menys risc de pluges. Som-hi, doncs. El Consell Municipal de Convivència i Participació ha votat que sigui Natàlia Costa la persona que es proposi formalment per ocupar el càrrec de síndica municipal. Ella era una de les candidates a rellevar Pere Porti, qui va renunciar a principis d'any. L'altre candidat, Òscar Fruitós, s'hi presentava per primera vegada. Un cop feta la votació en el sí de l'òrgan consultiu, òrgan que va reunir-se ahir, ara caldrà la ratificació del ple municipal amb una majoria de 3/5 parts en primera votació. En cas de no assolir-se, llavors serà suficient la majoria simple dels membres de la corporació municipal. Si no hi ha sorpreses, per tant, Natàlia Costa serà la tercera síndica municipal de Calella des de la instauració d'aquesta figura que té com a objectiu defensar els drets de la ciutadania davant de l'administració local. La regidora de Participació, Cindy Rando, ha anunciat a Ràdio Calella Televisió el resultat de les votacions, davant del qual les votacions d'ahir en el Consell Municipal de Convivència i Participació, davant del qual els dos candidats van poder defensar el seu projecte.
Ahir érem 17 representants de diferents entitats i partits polítics, i la veritat és que la ciutadania, bueno, aquesta representació de la ciutadania, doncs, va optar per triar la Natàlia amb força diferència de vots. El que toca fer és informar l'alcalde de manera oficial i ell, doncs, serà l'encarregat d'elevar-ho al ple, i entenc, doncs, que nosaltres treballarem per poder-ho portar quan abans millor al proper ple, perquè entenem que aquesta sindicatura municipal, doncs, s'ha d'ocupar l'abans possible per seguir oferint aquest servei als nostres conciutadans.
No hi ha data encara per la ratificació, per la proposta de ratificació de Natàlia Costa com a síndica municipal. Què podem dir d'ella? Doncs és una calellenca vinculada al moviment animalista. Gestiona dues colònies de gats aquí i participa també d'una entitat sense ànim de lucre dedicada al rescat i l'acollida d'animals abandonats. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, fa unes setmanes, Costa va explicar que es presentava al càrrec amb ganes i il·lusió. I decidida, també va dir, ajudar les persones a qui sovint els costa relacionar-se amb l'administració local. Ella, amb coneixements jurídics i sobre el funcionament intern dels organismes públics, es comprometia llavors a acompanyar-los i defensar els seus drets. Podem recuperar les seves paraules.
Per col·laborar en la meva ciutat, amb les persones, també penso que hi ha cops que no, que la gent vol posar una queixa o una reclamació, però no sap com fer-ho, o l'administració com passa i es queda allà. I penso que no, que estem de resoldre. Molta gent, per desconeixement o error, no ho fa bé. Sí, he educat a l'Ajuntament, no, però educar no serveix. Tens de posar la instància i fer-ho tot.
En aquesta entrevista al programa La Ciutat, Costa va defensar que el càrrec de síndica municipal no ha de ser retribuït per garantir, deia, que es desenvolupa amb total llibertat i amb l'únic objectiu de servei públic. La regidora de Participació ha aprofitat avui per agrair la predisposició dels dos candidats, de Costa però també d'Òscar Fruitós, a contribuir a millorar Calella i la vida de tots els ciutadans.
El govern de la ciutat està molt content que hagin sortit dues persones per ocupar la sindicatura municipal. Sempre és positiu trobar algú que de forma altruïsta, doncs, vulgui ajudar a millorar i de fer d'enllaç entre la ciutadania i l'administració, perquè, doncs, entenem que a vegades és molt complicat desenvolupar aquesta tasca arreu de Catalunya. Tenim exemples de diferents síndics i síndiques i, per tant, sabem que és una tasca complicada perquè t'has d'enfrontar, entre cometes, amb l'administració, però també a vegades has de donar resposta a la ciutadania que no t'agrada o que saps que a aquell ciutadà o ciutadà no li agradarà aquella resposta, i per tant és una tasca altruista i complicada de desenvolupar, però tot i així molt contents que hagin donat dos ciutadans el pas de voler ocupar aquesta plaça.
El reglament del síndic municipal aprovat el maig del 17 estableix que la seva funció és la de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes de Calella, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'administració local, pot actuar per pròpia iniciativa i ha de fer-ho, diu el reglament, sempre amb independència i amb objectivitat. Gairebé 10 minuts per sobre de la una del migdia. L'epicentre de la Diada de Sant Jordi a Calella Demà es traslladarà aquest any al Passeig Manel Puigverd, estrenant, doncs, una ubicació més àmplia que permet incorporar també activitats complementàries a la celebració. Les paradetes de llibres i roses funcionaran de 10 del matí a 7 de la tarda a l'altura del monument a la Sardana. Durant tot el dia també hi haurà activitats gratuïtes adreçades al públic familiar, per gent de totes les edats. L'espai jove ocuparà s'ocuparà de la dinamització de la zona de tallers, que funcionarà de 10 a 1. En la mateixa franja horària es podrà demà participar en un circuit de cavalleria per superar obstacles, una activitat enfocada a infants de 3 a 12 anys. Al migdia, a les 12, la colla de geganters i grallers de Calella farà una representació del conte dels gegants que van estrenar la tardor del 19. Serà un espectacle teatral que comptarà amb la participació d'algunes figures de la colla. Representaran, doncs, un llibret que va néixer a partir de la música de la cantata del Mastegamosques, obra de Marta Terrides i Emili Gallego, un conte que, per cert, està a la venda al preu de 10 euros. Les activitats continuaran a la tarda. La companyia 3:15 oferirà un espectacle sobre la llegenda de Sant Jordi a les 5. S'aprofitarà també la jornada per fer l'entrega de premis del concurs Reinventa't la llegenda, convocat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Calella, una mostra d'escriptura i d'il·lustració de Sant Jordi i Santa Jordina. L'entrega de premis es farà a les 6 de la tarda. La programació acabarà amb un taller de grafits organitzat per l'Espai Joves i podrà participar de 6 de la tarda a 7:45 del vespre. Totes aquestes activitats tenen l'entrada lliure i són gratuïtes. Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Amics de la Poesia, en col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, han organitzat per aquest diumenge un dels concerts commemoratius de l'any Maria Cardona. El Cor Tessàlia de Barcelona, sota la direcció del calellenc Xavier García Cardona, oferirà un recital de poemes musicats d'autors catalans i espanyols, com Joan Maragall, Josep Maria de Sagarra o Antonio Machado. De la poetessa calellenca de Maria Cardona s'estrenarà l'arranjament per a cor de la peça La teva rosa, que ha compost Josep Alarcón. L'autor explicava ahir a Ràdio Calella Televisió quin és el procés creatiu que va seguir, quines sensacions, de fet, vol transmetre amb aquesta peça que es podrà sentir per primera vegada a l'església de l'Escola Pia.
El recorregut que he anat fent jo per posar-li música és, primer de tot, llegir-lo forces vegades per intentar entendre'l bé, intentar descobrir què m'aboca, a què li vull donar importància, i llavors, a partir d'aquí, triar una mica amb quines notes, quins colors vull jugar, calidesa, sensació de llar, una mica la sensació de casa, que és el que transmet Maria Cardona amb el poema La teva rosa. Llavors, jo vull que la gent, sobretot quan acabés d'escoltar-la, doncs, se sentís bé.
El concert coral es farà a l'església de l'Escola Pia del carrer Sant Pere a les 7, amb entrada gratuïta. Calella commemora enguany el centenari del naixement de la il·lustre poetessa calellenca amb una programació extensa que s'allargarà fins a principis del 23, confeccionada per Amics de la Poesia amb el suport de l'Ajuntament i de diverses entitats de Calella. El pròxim mes de juny, per exemple, i coincidint amb la celebració de l'Aplec, s'estrenarà la sardana Pluja fina del Raval, del compositor calellenc Jordi Feliu, que recordarà les arrels de Maria Cardona, nascuda justament en aquest carrer. S'interpretarà just abans que soni Recorda Calella, per tant, en un moment àlgid de la trobada sardanista. Encara parlant de Sant Jordi, el Faristol i la Llopa són les dues llibreries de referència a Calella, les quals acudim cada any per aquesta diada perquè ens facin algunes propostes. D'elles hem sentit aquest matí recomanacions que van en la línia dels títols que es perfilen per liderar el rànquing de vendes d'aquest 23 d'abril. D'altres propostes més personals, de llibres de ficció i no ficció, que han agradat a les dues llibreteres. La màxima de Marta Rocafort és, ha dit, recomanar els llibres que li han agradat. I entre aquests ha apuntat Quan la neu es fon, de Laia Vilaseca, un llibre que qualifica de lectura trepidant i absorbent. També Rocafort t'anima a llegir l'últim Premi Planeta, ara que n'acaba de sortir la traducció al català. És La bèstia, de Carmen Mola, el pseudònim sobre el qual hi ha darrere Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antoni Mercero.
Un llibre també d'intriga, amb una part una mica històrica, perquè se situa en 1800 i escaig a Madrid, en una època, doncs, mira, semblant al que hem patit nosaltres, una època de còlera, on hi ha una sèrie d'assassinats d'unes nenes que van relacionats amb societats secretes i gent d'alta societat madrilenya que utilitzen la sang d'aquestes nenes per curar el còlera. I no explico res més, és bastant macabre, però està molt ben escrit.
Rocafort també recomana el darrer Premi Ramon Llull, Benvolguda, de la bestseller catalana Empar Moliner, i també els dos darrers títols de Sílvia Soler, per exemple. Nosaltres després, el que va escriure durant el temps de recuperació de la malaltia que va patir l'any passat. I parla meravelles de Mamut, d'Eva Baltasar, un llibre sobre la maternitat.
Sempre parla de la maternitat en tots tres llibres i aquest és molt... Bueno, és un, si algú ha llegit alguna d'ella, és una noia que cada paraula que posa és pensada i justa per aquell moment. Jo la definiria com a prosa poètica i és una noia, bueno, és una lesbiana que vol ser mare i porta aquesta obsessió fins a un extrem salvatge, feréstec i molt, bastant heavy.
Quan a la lectura juvenil, la llibretera del Faristol augura que el rànquing l'encapçalaran els i les influencers i youtubers del moment, a qui els nois i noies arriben a través de la plataforma Wattpad.
Hi ha un fenomen que són uns llibres que surten primer per una plataforma que es diu Wattpad, ¿vale? I això els devoren, perquè, per exemple, l'any passat el llibre més demanat per les joves, per Sant Jordi, és un llibre que es diu Boulevard, no?, que era un llibre editat a Sud-amèrica, aquí no havia arribat, ara ja l'han tret aquí. Llavors hi ha aquests llibres que escriuen a la plataforma Wattpad, que es diu Ariana Godoy, també.
Aquest matí també hem pogut escoltar Amar Arenaza de la llibreria La Llopa, que arriba a Sant Jordi amb una llista llarga de recomanacions. Coincideix en que els premis Sant Jordi, Ramon Llull i Josep Pla estaran entre els més venuts en llengua catalana.
A més es vendran els premis Josep Pla, Antoni Cruanyes, l'Empar Moliner, no?, amb el seu llibre Benvolguda, que està força bé, i els superbestsellers, tant com en Sánchez Pinyol, no sé, els nostres autors més coneguts, aquest segur que és un tipus segur, val? I són grans apostes editorials.
La seva aposta particular és també per la novel·la de gènere negre, que ha experimentat, de fet, un creixement de lectors en els últims anys. Proposa un títol en concret, Empezamos por el final, de Chris Whitaker.
És de l'editorial Salamandra, que sempre troben llibres d'aquests que especials. I està molt bé, perquè sembla una estructura molt clàssica, és un autor nord-americà, i sembla una estructura molt clàssica. Passa una desgràcia a partir de la pàgina 80, que no us penso dir, perquè s'ha de llegir, i jo vaig estar llegint el llibre i pensava, dic, això és una venjança, saps? I la veritat és que al final és completament diferent del que m'havia esperat, i a mi això em diverteix molt. I aquest és com, jo crec que serà un llibre que tindrà molt d'èxit, però que ho sabrem molt al final.
Des de La Llopa també recomanen Guilleries, de Ferran García, que de fet Arenaza defineix com un western a la catalana, o el recull de contes Males Herbes, de Jordi Massó. La biografia de Gabriel Ferrater, que ha escrit Jordi Amat amb el títol Vèncer la por, o més d'actualitat, Rússia, l'escenari més gran del món, un llibre del periodista Manel Elias, i una proposta diferent també, de cuina. El títol és Cuina o Barbària, de Maria Nicolau.
És un llibre de cuina diferent, perquè tant explica receptes com què es pot comprar a cada època de l'any, dona moltes idees de sentit comú i trobo que és un llibre que val la pena i que també es vendrà moltíssim. Ens sorprendrà, sí, perquè és un coneixement molt general, que no és només cuinar i cuinar, sinó que és entendre què es cuina, com es cuina i per què es cuina.
Les dues llibreteres calellenques confien en la recuperació de vendes d'aquest Sant Jordi, tot pensant que la coincidència de la Diada amb dissabte no minvarà l'afluència de compradors a les seves botigues. I en aquestes últimes setmanes han sigut moltes les presentacions literàries. Justament ahir n'hi va haver-hi una a Calella, la de la lingüista Carme Junyent, que va ser a la biblioteca per presentar Som dones, som lingüístiques, són moltes i diem prou. És una obra en la qual ella recull l'anàlisi de 70 lingüistes que parlen sobre l'ús actual del llenguatge quan l'incorporem amb la perspectiva de gènere, quan incorporem la perspectiva de gènere en el llenguatge. Carme Junyent considera que, des del principi, les propostes que es fan per incorporar-la no tenen sentit, diu. Això ha fet, segons ella, que s'hagin buscat fórmules diferents que han acabat relliscant. Tal com diu, s'està perdent el temps amb la qüestió de la llengua i no s'està donant importància als interlocutors que són realment els que importen a l'hora d'analitzar aquest tipus de qüestions.
Bé, em sembla que ho patim tots, des dels desdoblaments, els genèrics, és a dir, com que des del començament les propostes que es van fent no tenen molt sentit o no tenen sentit, s'han hagut d'anar buscant fórmules diferents que rellisquen com les primeres. No s'eliminen les que són, ja són clarament fallides i seguim amb les que tampoc solucionen res, perquè potser en aquest àmbit no hi ha res per solucionar. Això sí que és important. O sigui, estem perdent el temps amb la qüestió de la llengua i, en canvi, no ens preocupem del que és realment important, que és qui parla, qui escolta, a qui s'escolta, qui interromp. És a dir, en la conversa és on es veuen clarament les relacions de poder. És això el que hauríem de canviar.
Junyent, doncs, que és contrari als desdoblaments, per exemple, contrària a dir que la llengs i que la llenques, o fins i tot a neutralitzar el tots i totes amb la paraula totis. Segons explica, diferenciar amb aquests desdoblaments és una forma de discriminar. Pel que fa a la forma totis, diu Junyent, una conseqüència d'aquesta discriminació també.
Són qüestions diferents, però sí, realment dir calallencs-calallenques és una manera de dir que les calallenques no són calallencs, que és una forma de discriminació. En el cas del totis és una conseqüència d'això, perquè clar, vull dir, abans quan fèiem servir el masculí com a no marcat, doncs tothom estava inclòs, però com que amb els desdoblaments resulta que o som homes o som dones, doncs ara els que no se senten ni una cosa ni una altra reclamen un gènere.
Una teoria de Carme Junyent, de la qual ella en ve parlant durant molt de temps i que ha generat força polèmica al seu voltant. També ahir a Calella parlava a Ràdio Calella Televisió del futur del català. Afirma que ens hem d'espavilar perquè la seva desaparició no sigui imminent. Recomana que els calellencs parlin més encara el català per evitar-ho. Diu que s'ha de demostrar que si els nouvinguts volen conviure aquí, els anirà millor si parlen en català. Ella, aquesta és la seva fórmula per evitar la desaparició del català.
Després hi ha la qüestió, i aquí això a Calella és bastant significatiu, quan hi ha tanta població que no té el català com a primera llengua, podem deixar-los al marge, i això va contra nosaltres, o podem compartir la llengua amb ells, i això significa parlar-los en català, que s'adonin que el català és una llengua que fem servir, que si volen conviure aquí, tot anirà molt millor si saben català, que és el que acostuma a passar. De fet, la gent que aprèn català, que ve de fora, viuen molt millor que els que no ho fan. Doncs això em sembla que ja és un argument.
La lingüista també va fer referència a la situació del català a l'escola, reconeixia a micròfons de ràdio Calella Televisió que és un tema que li preocupa i deia que és feina de tots protegir la llengua. Trànsit podria mantenir el tall de la carretera nacional 2 a Calella un parell de dies més fins que els tècnics certifiquin la seguretat de la circulació per sota el talús on s'ha produït l'esllavissada de terra. Aquesta passada nit ha estat concretament al punt quilomètric 666. Hores d'ara continua prohibit el pas de vehicles en sentit Barcelona, tot i que s'han habilitat els carrils per entrar als càmpings Bona Vista i Roca Grossa només venint des de Sant Pol de Mar. Des de primera hora del matí s'estan fent desviaments senyalitzats cap a la C32. Com dèiem, encara tall de trànsit a la carretera a Calella que es podria mantenir un parell de dies més. Avui tenim nova actualització dels casos Covid a l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actualització doncs, que mostra un lleuger repunt dels pacients ingressats. Ara n'hi ha 14 aquí, al Sant Jaume, mentre que a Blanes, i segons reporta la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, n'hi ha un total de 9. Pel que fa als professionals positius i en aïllament, hi ha un total de 26 sanitaris en tots els centres de la corporació. Hem de dir que pel que fa a l'actualització de casos Covid a Calella, en l'última setmana s'han de lamentar dues noves defuncions per la malaltia. Sobre les dades epidemiològiques locals, continuen millorant, però segueixen sent elevades. La incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants a Calella arriba als 256 punts. En aquest període s'han diagnosticat 54 positius nous. altres notícies. Eudald Calvo, l'exalcalde de la CUP d'Argentona, que va dimitir l'any 2020 per unes acusacions d'abusos sexuals a través de les xarxes socials, podria tornar a presidir el consistori, però ara sota les sigles de Junts. La formació de Carles Puigdemont compta amb ell per les eleccions del 2023 i les dues parts han acordat que en els pròxims mesos Calvo presenti candidatura perquè sigui ratificat per l'Assemblea local i es pugui presentar com a alcaldable d'Argentona. La direcció del partit al Maresme li dona suport i treu ferro de les acusacions que el van fer plegar. El seu cas, recorden, no ha estat mai denunciat ni tampoc judicialitzat. I empreses i particulars encara poden adherir-se a la línia d'ajuts per l'adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega que ha convocat la Generalitat. La intenció és seguir lluitant contra el canvi climàtic i una forma de fer-ho és avançant cap a la descarbonització del sector del transport. Això permetrà seguir avançant cap a un nou model energètic més net, democràtic i sostenible. Amb aquestes subvencions s'hi poden adherir tant particulars com empreses o persones jurídiques. Poden fer-ho fins al 31 de desembre de l'any 2023 o fins que s'acabin els recursos disponibles. Actualment, a Catalunya hi circulen més de 42.000 vehicles elèctrics. Tot i això, el gran nombre de sol·licituds per l'adquisició d'aquest tipus de cotxes i per la instal·lació de punts de recàrrega ha fet que el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat ampliï en 65 milions més la línia d'ajuts Moves 3. I ara els esports, amb Badoi Char.
Fem una repassada a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de motor, ja que la pilot de la Ferrari Drive Academy, la calellenca Laura Camps, participarà en els campionats d'Espanya de karts. Camps correrà amb el seu car de l'escuderia Toni Kart. En ell hi portarà l'adhesiu de Ràdio Calella Televisió. Toni Kart són els encarregats de preparar els karts dels pilots de Ferrari. Aquests vehicles, aquesta escuderia, estan considerats el Fórmula 1 d'aquest tipus de vehicle. Aquesta prova es disputarà al circuit de Motorland a l'Aragó, al Canyís. I parlem ara mateix de tenis taula, ja que les calellenques del Suris estan immerses al play-off per l'ascens a la Superdivisió. Aquest cap de setmana, doble confrontament contra el Sant Cugat, una eliminatòria important. Les calellenques juguen avui divendres a 8:15 del vespre a casa contra el Sant Cugat i demà el partit de tornada a les 6 de la tarda en pista vallesana. Parlem ara mateix de bàsquet. Els nois del Club Bàsquet Calella començaran la fase per no baixar. Els calellencs jugaran contra l'Alcarràs demà dissabte a 6:15 de la tarda. Qui també jugarà la fase per no baixar són les noies del Club Bàsquet Calella, que jugaran contra el Blanes també demà dissabte a 8:15 del vespre. I en waterpolo, el CEF Creu Groga de Calella tancarà la lliga jugant contra l'Europa demà dissabte a 2:15 del migdia. I pel que fa al futbol, el Club de Futbol Calella, amb les càmeres de Ràdio Calella Televisió en directe, jugarà contra el líder de la Lliga, el Vilassar de Dalt, diumenge a les 12 del migdia. I a la mateixa hora, la Unió Esportiva Handbol Calella, en el pavelló municipal d'esports, jugarà el seu primer partit de Copa, un cop ja acabada la Lliga, i ho farà contra el Gavà, com dèiem també demà diumenge a les 12 del migdia.
El festimatge encara el seu últim cap de setmana de programació amb un mercat del col·leccionista demà, un taller d'introducció al cinema 9:30, també visites guiades a les exposicions i un homenatge a Encarnació Soler. Seran aquestes algunes de les activitats que podran fer els participants a aquest Festival de la Imatge de Calella, que tancarà diumenge amb la gala de Cluenda i el lliurament dels torretes a partir de 12:15 de 12:15 del migdia a l'auditori de Can Saleta. Recordem que en fotografia el guanyador ha estat el belga Joseph Defrain, que també va guanyar el certamen l'any 2016. En curtmetratges, el Premi d'Honor se l'enduen la valenciana Elisa Torres i el canari Octavio Guerra pel curtmetratge titulat Ertevise. A banda de l'acte final, dissabte s'han organitzat també diverses activitats i l'homenatge a Encarnació Soler, historiadora i coordinadora del certamen 9 i mig que s'ha celebrat aquí a Calella.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs arribem a la recta final de l'informatiu. Ho fem, com sempre, amb la previsió meteorològica de Quim Serra aquest cap de setmana, especialment interessats en conèixer quin temps ens acompanyarà. Demà dissabte, que és diada de Sant Jordi. Quim Serra, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Deixem enrere una jornada marcada per les precipitacions molt abundants aquí a la comarca que superaven els 40 litres per metre quadrat en molts punts del Maresme. Ens trobem a les portes d'un cap de setmana important, sobretot demà dissabte per la diada de Sant Jordi, i d'entrada no portem massa bones notícies pel que fa al temps, ja que tot apunta al matí, migdia i fins a primeres hores de la tarda, com a mínim de demà, hi haurà risc de xàfecs i tempestes aquí al Maresme. En parlem en uns instants. De moment, avui tenim una treva en quant a precipitacions, amb un temps molt més tranquil, més estable, aquest matí amb sol, aquesta tarda amb núvols prims, vents fluixos aquest matí de l'oest-sud-oest, reforçant-se aquesta tarda amb vent de garbí moderat aquí a la costa maresmenca, i una situació marítima que estarà dominada avui per aquesta maró de fons que hi ha a tota la costa de la comarca. El que dèiem, demà, ja des de la matinada, els primers ruixats que s'anien estenent de sud cap a nord, i com dèiem, matí, migdia i ben bé fins a primeres hores de la tarda, amb risc de xàfecs, no es descarta fins i tot alguna tempesta, que podrien ser localment intensos. Per tant, caldrà seguir de prop l'evolució d'aquesta nova situació meteorològica. A partir de mitja tarda i al vespre, el temps aniria millorant almenys pel que fa a precipitacions, ja que anirien desapareixent, tot i que els núvols encara seran presents aquí a la comarca. Tot això conseqüència d'un important embussament d'aire fred que se'ns llença literalment al damunt demà i que serà el responsable d'aquest augment de la inestabilitat. El vent de cara a demà serà moderat del sud-oest, sobretot a partir de mig matí al migdia. La situació marítima es tornarà a alterar força, força remenada amb forta maró a tota la costa de la comarca, i les temperatures, que avui pujaran clarament respecte a les d'ahir al migdia, conseqüència del domini del sol, doncs demà tornen a baixar. No tant com ahir, però tornem a tenir unes temperatures més fresquetes. De cara a diumenge, doncs sembla que el temps s'estabilitza de forma notable, tot i això, durant la tarda apareixeran nuvolades, sobretot a la zona interior i del Maresme Nord. Si alguna precipitació seria feble i poc important. Veiem poc probable, però, que plogui diumenge, amb unes temperatures que, altre cop diumenge, més sol cap al migdia, es tornaran a recuperar, i ja veurem què passa, però probablement de cara a dilluns doncs haguem de parlar d'un temps encara tranquil i estable, però durant la setmana vinent sembla que tornaríem a tenir alguns canvis en la situació meteorològica.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:34, posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres 22 d'abril, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. Nosaltres hi tornarem amb més notícies, això serà ja dilluns, com sempre, puntuals a la una del migdia. Us animem, però, a seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, Ràdio Calella Televisió, també seguint demà aquesta programació especial de la casa amb motiu de la Diada de Sant Jordi entre 10 i 12 del migdia. Molt pendents, això sí, d'aquestes pluges que podrien aparèixer aquí al Maresme. Fins llavors, que acabeu de passar un bon divendres, bona Diada de Sant Jordi, fins dilluns, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.